9 i 20 minuts, tertúlia del Gall del Monestir, a l'estudi Ramon Barnils tenim avui amb nosaltres, Lourdes Dalmau, Pasqual Dosó i Narcís Clavell. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Bon dia.
Com ha anat el cap de setmana?
Molt bé, molt tranquil, sí. Molt tranquil.
Jo vaig anar a beneir...
Vas anar a la rua?
Vaig anar a beneir el meu lloro.
Ah, molt bé.
Sí, sí.
Que no se't torni a escapar, però, Lourdes...
Jo vaig passar molt malament, el portava el meu marit, i tenia amb tanta gent, no?, amb l'acumulació, pensava, veient si es posarà nerviós i es torna a volar jo ja.
El marit o el lloro? No, perdó.
El que ha volat sempre ha sigut el lloro, Esperem que el meu marit tingui les ales prou retallades.
I que no voli, que no voli, que no deixi la llar.
A guarnir el carro de la lira, que portava les tisores de les tisorades, però després ja em va fer mandra i ja no vaig anar a la...
T'has d'apropar més al micro, Pasqual, que si no et sentim.
Que després ja no vaig anar a la rua, però bueno, vam col·laborar amb el carro de la lira.
Però no creieu que això de beneir els animals és un costum ja que és ancestral i que és un costum ja que és ridícula?
Serà molt ridícula.
Que són aquelles coses de la religió, igual que nosaltres critiquem la religió musulmana, critiquem coses dels budistes i pensem que són uns costums que són fora de lloc, que en l'any del segle XXI encara es va anir un lloro.
Mira, escolta'm una cosa,
per l'amor de Déu.
Precisament,
bueno, no vull dir res perquè són els costums, però precisament els costums canvien, no? Però llavors no es queixem de les costums i les tradicions dels àrabs que venen aquí i porten el nicab i porten el burca perquè també tenen el seu dret, perquè em sembla tan absurd portar el nicab com anar a venir un lloro.
I precisament la meva columna del dimarts va sobre aquest tema, perquè, i és el que dic, no?, sobre el que és cultura i el que és tradició.
Perdona,
i em referia, em permetes un moment...
Les teves columnes que estan molt bé, no és com...
Però, aviam, és que era el tema del qual n'estàvem parlant, perquè em refereixo a la mort que hi ha hagut a Castelló d'una persona per un toro embolat, no? I aleshores, clar, és cultura i hem de protegir a través d'una llei els toros embolats, no? I aleshores, diguem-li, jo em manifesto totalment contrari amb el sentit de que per mi la cultura, malgrat que tots sempre ho posen al mateix sac de la cultura, per mi la cultura no és això, per mi la cultura sempre ha estat, diguem-li, lligada a l'educació, al coneixement, i aleshores, per mi, aquest tipus de tradicions, que és el que jo li dic tradicions, em lliguen més amb l'aspecte més cavernari de les persones, més primitiu, més anterior, amb el sentit de que són fruit, doncs, de vegades del desconeixement que tenien les persones, es volien medir, i fins i tot de vegades com els maies, no?, creaven tradicions com era la de tirar persones verges amb un pou i aquestes històries. I per mi aquest tipus de cultures, que jo diria cultures de segona, no són ni per mantenir, ni per subvencionar, ni per cuidar, sinó que són per eliminar.
Pasqual.
Jo sempre que no fem mal a les persones
o a les bèsties.
A mi em sembla que mantenir les tradicions és un tema molt clar i no sabria dir-te quines són les que conservaria i les que no. Realment tot ve de supersticions o ve de gestes de cap als déus o cap al allò. M'imagino, no sé com m'ha sortit això de Sant Antoni, maldit Sant Antoni dels burros, perquè era el patró dels animals.
De pota rodona.
Jo aquí portava un porc. Les estàtues porten porc. Bueno, n'hi ha més d'un que porta un porc al costat. Però bueno, a les estàtues porta un porc. Però el sant diu Sant Antoni dels burros. I m'imagino que deu ser perquè no agafin epidèmies, que no agafin epidèmies aquell any, o que no agafin... Vull dir, m'imagino que deu ser un tema preventiu,
ara
la benedicció.
En comptes d'anar al veterinari que el vacuni, el portaré a la benedicció.
Sí. Bueno, podria ser, que t'anés bé.
Si ho t'ajuda.
De fet...
A mi quan se m'escapa el lloro demano molt ajuda. I cada cop el trobo, no és fàcil,
Però això, si no t'ho creus, doncs no t'ho creus.
Perquè tens l'ajuda no de Déu, tens l'ajuda de l'Espírit Sant, que és la coloma.
Sí.
També vola.
Bueno.
De fet, el que sí que recorda la Rua dels Tres Tombs a Sant Cugat és el passat agrícola i del món del pagès que teníem a la nostra ciutat, que ha gairebé desaparegut. Queden quatre detalls que ens ho permeten recordar, però molta gent no té present aquest passat agrícola.
Sense el gairebé... Exactament, molta gent no el té, perquè molts cops s'han de llogar els carros, s'has de llogar els cavalls, els machos, i has de... O sigui, aquí abans era una manifestació de la gent que anava al tros i agafava el d'allò, però és que ara ho has de llogar tot, els carros, el macho i el que sigui.
Bé, animals que més permetien viure i, per tant, els hi convenia, estiguessin guarits, no? Mirades, protegits de possibles malalties, sí, sí, enfermetats, per el si era un dispens important.
Jo el que vull dir és que són tradicions que ja haurien de desaparèixer. I que si acceptem aquestes tradicions, les trobem i les incorporem a la cultura actual, i el cafè de cada dia nostre, sí, hauríem també d'acceptar uns altres costums.
No. Aquestes tradicions respecten i estimen i cuiden, diguem-li, d'uns animalets que conviuen amb el nostre entorn. Per tant, no és el mateix això que agafar una bèstia, posar-li foc i fer-la sortir despavorida.
No, això, home, que això no es pot comparar, naturalment. I aquest senyor de Castelló que va morir, pues, potser per mi va ser més un suïcidi que res.
Perquè, au, escolta, vés.
I que tenia que s'ho mereixia. No,
sí,
no. És així.
Retira això.
No ho retiro.
S'ho mereix.
No s'ho mereix, això no s'ho mereix mai ningú.
No s'ho mereix.
El que passa és que s'ho va jugar un risc, s'havia notificat, això sí, no? S'havia
notificat i per la qual cosa. Jo el que no entenc és que s'hagi de posar, com per exemple, jo el que no vaig entendre mai és el que es va dir, que s'havia de posar una sala d'operacions amb una taula, amb la cosa d'una...
Una plaça
de toros, quan va morir el Pequerrín, que no havia estava preparat, i aquestes caps, aquestes quiròfans, no han d'estar en pobles en els que no hi ha absolutament res, o al costat del torero que vol torejar. Vinga. Quan a Espanya hi hagin places de quiròfans a totes les places,
quina
i a tot arreu, i que posin les plaça de
una cosa amb l'altra, bueno, mare,
i ara ja vaig. Jo, com veig que amb un cos humà se'l varieix a l'església quan entra i quan surt, i que el mateix tractament se li fa amb un lloro, penso, no, ja que hi ha una cosa que falla, tu. Una cosa que falla. I res més, no dic res més, perquè jo he estat dos enterros aquesta setmana, dos enterros de bons amics, i he vist com venien el cos i com tot això, et sembla bé, perquè són tradicions cristianes i em sembla bé. Però com veig que la mateixa aigua beneita...
La mateixa aigua beneita...
La mateixa aigua beneita serveix per lloro... I perdona que et dic el lloro, com pot ser del lloro, del tocino, del que sigui.
Els gossos que n'hi havia molts.
Jo crec que hauria de canviar de tema perquè no val la pena.
Pasqual, va, i tanca el tema, si vols.
Només volia dir, no, però només per tancar això, que unes coses són les tradicions del nostre poble i l'altra cosa són les tradicions d'un poble forani o d'allò... No crec que tingui res a veure el que nosaltres conservem unes tradicions ancestrals i explicades per la tradició dels animals i de l'agricultura, amb què vinguin unes senyores amb la cara tapada o amb tot el cos tapat.
Que no anava la teva dona fa molts anys amb mantellina a l'església?
La meva dona no sé si va arribar, la meva mare sí.
I la meva dona sí que va arribar, i la teva mare també,
La meva mare, la meva mare segur,
ara,
sí.
No
aquí jo
tapava,
arribat
eh?
amb un cinema, li vaig dir a la senyora davant, era jovenet, jo vaig dir, passi-la aquí amb la mantellina, i sí. Va fer el gesto de posar-se'l. Estava en un cine.
Jo però, també escolta'm una cosa, la mantellina no tapava, no era un burca. La mantellina era fins i tot un adorno de la persona.
Hi havia una que li deien la pollita, que era
una rodoneta
amb les dallonses.
Ara sí que m'he quedat en fora de joc, eh? Sé el que és, però no ho he vist mai.
La pollita o la mantellina?
La mantellina sí que sé que és. La pollita em costa més.
Era una cosa, no, era una rodoneta per les nenes. Una miqueta més gran. Per les nenes de llotges més petites.
Jo potser algun dia em podré posar una mantellina d'esta sampaineta.
Carai, això ja serà.
Vine, semblaràs la duquesa, més maca, no hi ha dubte, que la duquesa d'Alba.
Ho semblaré jo.
Sí.
No pot semblar-te perquè, escolta, aquella és una...
No, semblaré jo.
Tu t'acabes en cames.
O a la Carme Chacón, que ara vol ser la Carmen d'Espanya, també.
Voleu parlar del PSOE, precisament? Era un dels temes que tenia aquí apuntats. Sembla que hi ha gairebé un empat entre Chacón i Rubalcaba, segons els diaris. Per exemple, el País D'Es diu que Rubalcaba té un cert avantatge. El problema, per acabar de saber qui serà el proper líder del PSOE, és que hi ha un 15%, entre un 15 i un 20% de delegats, que encara no han decidit el vot, o si l'han decidit no l'han explicat. Per tant, tenim aquí un resultat molt, molt igualat. Com veieu aquesta cursa del PSOE? Perquè fa l'efecte que de continguts, de propostes fortes, no n'hi ha gaires. És a dir, tampoc he vist, llegint les notícies, moltes diferències entre un i l'altre. No sé si teniu la mateixa percepció, potser sóc jo qui m'equivoco.
Jo tinc aquesta sensació de que he sentit que són molt demòcrates, a l'hora de llegir, tal i qual, dic, bueno, i què vols fer? Explica'm el que vols fer, no? Jo vull sentir quina és la teva posició dins el partit. Trobo que no es defineix.
Jo també volia sentir el que deia en Rajoy i no el vaig sentir hasta després del primer Consell de Ministres. S'ho callen tots
no.
I verdament el canvi entre l'Axacón i el Rubalcaba és el mateix, un canvi de persones, però que per mi està cantat de que guanyarà el Rubalcaba. L'Axacón és una traïdora catalana, una persona que és el PSC,
i per tant els delegats andalusos ni l'acceptaran. Allò era una derrota impressionant, que són els que governen Espanya, són els andalusos, des de la Felipe González. Això és així.
Sí. De fet, és la federació amb més representants, per tant, és probablement la que acabarà decantant la balança.
Absolutament. I és el
que va... Jo no tinc tant qualificatius per la senyora Chacón, però també tinc la impressió de que guanyarà Rubalcaba.
Jo, aparentment, des del meu punt de vista, són, sense voler ser despectiu, però fent un esment, des dels mismos perros con distintos collares. Vull dir que penso que no es descobreix res de nou.
Però no sé si han sigut venits, aquests perros.
No entenc l'empat. Per mi val molt més el Rubalcaba que la Carme Chacón, però tampoc no entenc que no hi hagi ningú més jove, o sigui, més impulsiu, més no sé què, diferent del PSOE, crític del PSOE, que no hagi sigut ministre. No entenc com no hi ha algú de la base que pugui sortir. I després hi ha coses que tampoc acabo d'entendre, que són com és que Andalusia té 200 no sé quants delegats, Catalunya en té 100.
Pels militants que hi ha.
Deu ser pels militants, el número de militants. I aleshores aquests són els que s'emporten tot el cotarro.
Bueno, o sigui, els militants són els que paguen.
Sí, vale.
Si ho paguen amb l'ERE o amb l'ERO, però ho paguen.
Llavors, fer-ho per tot Espanya, com aquell que diu, doncs només que es reunissin Andalusia i Catalunya, on tenia el 50, dic el 50, però deu ser la quantitat grossa.
Catalunya va fer guanyar el Zapatero, per 9.
Però, ja dic, el número aquest de delegacions, quan veus que Andalusia té el doble de Catalunya i Catalunya és la següent, però 200 i escaig i 100 i escaig, dius, carai, pues sembla que és qüestió de mimar aquell viver.
Jo penso que el Rubalcaba porta el pes de la seva pròpia història, no? Sí. Que no és una història de llums, precisament, i que, a més, potser era una persona prudent, diguem-li, a l'hora de manifestar-se i tal, però després, en la campanya política, potser aquesta expectativa de persona capaç d'expressar, de dir i d'arribar, doncs no es va manifestar tant. Per tant, jo penso les últimes eleccions no li han estat favorables per la seva imatge.
Jo la Carme Chacón tampoc,
Bueno, jo no la veig al perfil, però no l'he vist mai, ni tan sols com a ministre de Defensa.
No,
està clar. Però, clar, a molts membres del govern socialista no els he vist mai ni categoria ni nivell per estar al front del govern d'Espanya. I ho lamento molt, però és així.
Sí, però això, perdona, Lourdes, si anem a la categoria de les persones, ja vaig a dir una rebassada molt grossa.
Compte,
mira si sé fort de dir. Frena. A nivell cultural, i a nivell intel·lectual, i a nivell acadèmic dels ministres de Franco, era superior, però molt superior a tots els ministres que ha tingut després la democràcia.
No.
Perquè tots els ministres de Franco, si analitzes el seu currículum...
Perdona,
deixa'm acabar. Sí.
Home, però
dius
una cosa...
Dius
de l'última part, ja del corrent de l'Opus Dei i tal. Van haver-hi tot
no
un conjunt de ministres...
El Girón de Velasco ja m'explicaràs quin nivell.
Hi havia quatre de polítics que no, però generalment tu, el de l'Opus Dei, el del Silva, el
Fagri
Barney, tots aquests, nosaltres...
I van aconseguir... I a més desenvolupar Espanya...
Escolta, que t'estava defensant els ministres del franquisme, jo ara sí que m'he quedat...
No defenso els ministres
de pedra.
Quan jo estudiava la carrera de dret als anys 50, 51 i 52, tots els catedràtics eren de primer nivell mundial.
Sí.
I avui dia jo he estat a la universitat pel 25, allò de fer més de 50 anys, he estat a l'autònoma durant 2 anys, fent cursos d'història, fent cursos d'art, i tots els professors eren únic i exclusivament que adjunts i no tenien cap nivell cultural. Es preparaven, però no el tenien. Això era així. En canvi, quan jo estudiava, a l'Iglésies, al Fènec, al Pérez Vitoria, tots aquests eren càtedres d'enorme categoria, sense tenir en compte la seva ideologia.
I el Jiménez de Parga.
Jiménez de Parga, exacte. També hi havia l'Uño Peña. Hi havia molta
l'Uño
gent.
L'Uño Peña, Maño Coño, li deien.
Doncs escolta'm, jo vull dir que el nivell cultural dels polítics avui dia, tant dels del PSOE com els del PP, com els de Catalunya, és ben pobre. És ben pobre. I que el que té aquest nivell cultural o acadèmic elevat potser no és gran polític, com tenim el Mas Collell, que és una persona que deu tenir un nivell cultural, polític i econòmic, econòmic molt elevat, però de nivell polític i de polític no en té absolutament res. No hi ha persones que siguin polítiques i de nivell.
Però igual que va passar amb l'última etapa del Franco, que van aconseguir doncs una sèrie de persones capaces i preparades.
Deixa'm acabar la Lourdes.
És que és molt gros.
Que van fer els plans de desenvolupament i que van treure Espanya de l'autarquia i la van situar, diguem-li, en un context més normal. Doncs, en aquest moment, en el govern que tenim ara també tenim unes persones, diguem-li, tenen vàlua. I per mi, com que jo a la política els demano gestors, perquè el que a mi em preocupa és que els meus diners els comptin en cèntims i que no vagin derrotxant i que no vagin...
Lehman Brothers, quan vas...
Escolta'm, que tota una organització caure. Fracassi, jo, no, acostuma a fracassar per una sola persona.
I el
Cañete
que va dir que seria lo del Delta l'Ebro per sus cojones?
Aviam, realment, el nivell de vegades d'expressió s'utilitzen, jo el corregiria, i sobretot, per exemple, si veiem amb el judici del president Camps, si surten un nivell de les expressions que són de lo més barriobajeres, de los més cutres i fatals. Per tant, sí que és...
De la boca d'aquí surten. Del poble o del PP?
Mira, si escoltem el poble, escolta'm, no em facis dir una cosa, diguem-li, que no és políticament adequada, però el poble en aquests moments tampoc no està caracteritzat per el seu nivell de cultural i d'un tensió a l'hora d'utilitzar un vocabulari. I quantes vegades tu no sents, per exemple, fins i tot el jovent, anar parlant com... tio per aquí, tio per allà, i aquestes històries, i dius, bueno, el que demostra és una capacitat de poder-te expressar amb un vocabulari correcte. I els polítics, per descomptat.
Pasqual, que anaves prenent notes, a veure, digue'm.
No, jo vaig dient, primera, estic convençut de que el Rajoy ens traurà del lloc on estem ara. Estic segur que el Rajoy ens traurà perquè té bons ministres. Estic convençut que els bons ministres s'han de trobar, com el de Guindos, el Lehman Brothers. Els que saben fer trampes també saben com no els hi facin amb ell. I, per tant, són gent sàvia.
La Roca també és la que traurà en el Concòrdia. La Roca traurà el Concòrdia dels problemes que ha tingut.
No, la senyora Roca no la conec.
No, la senyora Roca, no, la Roca per la qual va topar.
Quines coses m'expliques? Jo et dic, aquest senyor, de moment que ha estat a Lehman Brothers, és molt diferent que hagués estat a no sé on, i és un senyor que sap fer trampes, per tant sap també com no les...
Però bueno...
Que, per tant, sap també com no els hi han de fer.
Home, Lehman Brothers no és un exemple de gestió.
Però no, això no vol bueno, dir però... que
no
aquest
ell,
senyor
dic,
Lehman
Brothers,
representant
Lehman Brothers no és un exemple.
A veure, un moment.
Sigui que ser una persona... No.
Però vaja,
ara
que conegui la llei, okay,
deixem
que acabi
el Pasqual,
us explicaré. Aleshores els fan tots.
Us explicaré una cosa. Hi havia, parlo de fa uns anys, un llibre que deia a mis compañeros los inspectores de fraudes para que no caigan en la tentación. I llavors, allò era un llibre de com fer fraus en els comptadors elèctrics. I deien, primer... truco, poner la chaqueta con un clavo, cuando viene el inspector levanta la chaqueta, usted mire a veure si tiene un agujero. Els que més en saben són aquests, els que saben fer trampes. Ah, naturalment aquestes edicions quedaven sempre exaurides perquè les elèctriques li compraven abans que sortís al carrer. Li compraven tota l'edició i el tio al cap de 3 o 4 anys tornava a treure l'edició.
Podries explicar això de com fer trampes aixecant la chaqueta? Escolta'm.
Mira, sí, no.
Potser als urgents els interessaria,
el que estic dient és que un senyor que ve del Lehman Brothers, no sé què, el Cristóbal Montoro, doncs la veritat és que, bueno, no sé si és tan graciós com ell es pensa, però sí que veig que és una persona que hi toca.
Però el cas més escandalós de persones que venen del sector privat i que ara estan al sector públic,
sí,
és el primer ministre grec, el senyor Papademos.
Ah, sí, persona, aquest és una
eminència. Era el president del Banc Central, sí, grec en el moment en què Grècia va entrar a la Unió Europea i és el que va falsejar tots els números.
Per
I aquesta persona va treballar després pel Goldman Sachs i ara, a través d'una gran gestió, un moviment de fitxes, tal, ha acabat sent el primer ministre,
sí,
de Grècia.
Diria,
vostès creuen que aquesta persona pot liderar un país?
Jo
que no és pel càrrec que porta a sobre. És que
a mi m'agradaria...
El president del Banc Central Europeu.
També, el Draghi. També, sí,
podríem que... confiar que deu conèixer els números
no,
a la perfecció.
Perfecció, i tant. Ara, a l'hora d'apuntar-los...
No és capaç de rectificar... O sigui, en aquest moment que està ell a la direcció, és capaç de situar-los correctament?
Jo voldria que fos el president de Grècia. El que em preocuparia és per part d'Europa, diré, però no me la fotrà aquest home, però del país. Jo crec que va la mar de bé que aquest tio sigui el president del país, perquè
però no
sap...
creieu que persones que han comès un error com aquest, per exemple el senyor Papademos, no hauria de renunciar èticament ell,
no,
com a principi no
renunciar,
encapçalar
com el que deia el senyor Montoro, els que fan frau, delicte penal, no tornes a dirigir un càrrec públic tal i
que
qual...
Fan frau, ja no sé què dir, perquè estan d'allòs.
Però...
Els que s'excedeixin,
sí,
i no...
Això
no,
ja
no,
és
el mateix,
veus els
el públics. Mateix, perquè escolta'm una cosa,
no
com una persona que està al front d'una responsabilitat pot anar, no un poble més enllà, sinó tot un país més enllà. Vull dir, es passen molt es sobrelimiten en les seves responsabilitats i atribucions. Sí, perquè si té un pressupost...
El 90% dels polítics espanyols haurien d'estar al presó.
Doncs que hi vagin. Però jo et dic una cosa.
Potser tindríem ara principi... per obrir la presó de Figueres, no? Perquè...
Pues mira, ja l'utilitzaria. Potser la vam fer pensant en ells mateixos. Perquè jo et dic una cosa. Al principi de la democràcia, els polítics eren més austers, molt més cautelosos. Alguna vegada penso, tu has comentat sí. que quan estàveu, miràveu la passeta, els sous, el senyor Àngel, casa. Vull dir, penso que no tenia ni tan sols dedicació exclusiva i tot això, que viuen molt bé. Aviam, jo no dic que no treballin, però és una mena de treball, ets de representació i tal, que jo per mi el treball és el que fa suar. El del mal de cap, el de l'estar-li donant
solucions als problemes. El que a certs nivells, a partir de certs nivells electes, a partir de certs nivells, no haurien de ser càrrecs que vinguin els polítics i els canviïn cada vegada que hi ha unes noves eleccions. Haurien de ser persones
Exacte.
Que es puguin acomiadar, no funcionaris que estiguin allà tota la vida, però a cert nivell de director general haurien de ser ja persones que estan allà a temps i que coneixen perfectament l'administració. I a partir d'aquí... els polítics que han sigut anomenats pel poble, els electes, que prioritzen la despesa, però que no s'accedeixen a la despesa. Home. I la desafecció que hi ha avui dia amb la gent és aquesta. I una altra cosa que a mi em preocupa molt, molt, és no solament la corrent que puja de l'extrema dreta a tots els països, sinó que, no sé si a la dreta, dintre dels seus gens, hi ha el que no es castiga la corrupció. És molt gros que gent que estan involucrats als Gürtel, gent que estan involucrats a l'ERE d'Andalusia, parlo del PSOE, del PP i del Gürtel i de tot Déu. Tots aquests corruptes, sembla mentida que el poble no els castigui no votant-los. No, senyor, els continuen votant.
Doncs si no fa el poble, ho ha de fer la justícia.
A veure,
jo... Pasqual, éreu més curosos fa uns anys?
Bé,
sí. No, pregunto.
Sí.
Quants anys, jo només
puc parlar...
Quan ell estava a l'Ajuntament...
Puc parlar per l'Ajuntament de Sant Cugat i puc parlar segurament en algun altre ajuntament on paraven molt de compte. Sí que és cert que no sempre es retien els comptes en l'època que fos. Em sembla que s'han de retre comptes el mes de març, i a vegades et passava a tu perquè no li donaven pressa, però era molt més curós amb aquestes amb no passar-se, perquè tenies, perquè tenies aquesta consciència.
No, és que no s'ha de ser curós per no passar-se. No es pots passar.
És que no et pots passar.
No et pots passar.
Deixa'm acabar el pascol.
Et diré una cosa, amb totes aquestes endergues era l'enemic de tots els meus companys, perquè tots volien estirar més el braç que la màniga. I llavors, tant en temes de personal com en temes... Bé, volien estirar... I llavors, tu, Pasqual, que no pot ser. Home, però no podríem fer alguna
per
cosa.
Per això no vas triomfar.
Ja, no he triomfat per moltes altres coses. I no podríem fer... I sempre... I llavors ve, i permetem que ho enllaci, amb aquestes trampes, amb aquesta enginyeria financera, que crec que l'enginy, o sigui, enginyeria financera, ve dels invents aquests que es deuen fer per saltar-se la torera tot això. Escolta, és que si creem una altra societat paramunicipal, llavors el deute d'aquí podem passar-lo allà, i tot això és fer trampes. Tot això és fer trampes.
Pasqual,
frau de llei.
A part de la trampa financera, no hi ha també la trampa política? Tu entens que l'alcaldessa de Sant Cugat hagi anomenat en el
Salvador Gausa? Aquí volia anar.
A dintre de la Diputació.
Deixeu-m'ho explicar.
És el mateix que ha fet amb el Raül Granger, que agafa un tio d'Esquerra Republicana, el foto al 15 o 12 de la llista, i amb un altre foto a l'home de confiança.
Deixeu-me explicar el cas perquè la gent ho sàpiga. L'alcaldessa, en aquest cas com a vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha incorporat el seu equip a la Diputació, a l'Administració Supermunicipal, l'exportaveu i excandidat a l'alcaldia del PSC, Salvador Gausa, en un càrrec de confiança, dintre l'àrea d'atenció a les persones, cobrarà 75.000 euros bruts per aquesta nova tasca cada any, i Salvador Gausa no ha abandonat el PSC. Pel que fa al PSC d'aquí Sant Cugat, el primer secretari del PSC, Ferran Villa, senyor, va dir al Twitter l'altre dia que no tenia constància d'aquest moviment. Bàsicament perquè ho sàpiga l'audiència de què parlàvem.
Oposició a l'alcaldessa no va ser en les últimes eleccions ni en les anteriors.
No, va ser cap de llista abans, amb les últimes del recull.
Havia estat cap de llista i portaveu del grup municipal. I és una bellíssima persona, jo ho conec.
Molt bona persona.
Però, escolta, si és un càrrec de confiança, jo crec que hi ha gent del seu partit perquè ho siguin. Però em sembla que la senyora Conesa està acostumada a agafar gent i a fer traïcions d'aquest tipus, a provocar traïcions d'aquest tipus. Però ho tenim amb el Raül Granger, ho tenim amb el Salvador Gausa, i potser és la seva trenar.
Jo li veig una postura intel·ligent, a la senyora Conesa, neutralitzar.
Això ho va fer Sarkozy al començament, quan hi anava, fitxava els millors del Partit Socialista per posar-los de ministre.
Està tots fora ja, eh?
Sí, però vaja, la tàctica és aquesta, neutralitzar.
Però d'entrada neutralitzar. O sigui, aviam, li hem de reprochar...
Sí, ho ha fet també el president de la Generalitat, ha posat a Mascarell, que és el...
Jo és el que dic això, són moviments polítics, i a mi, diguem-li, tota aquesta qüestió, diguem-li, més política, doncs em toca la fibra, però a mi m'agrada més, doncs, la que hi ha al darrere, no tot aquest entramat polític.
Pasqual, bé, aquest fitxatge.
Com us penseu que es tria un càrrec de confiança?
Perquè li tens confiança.
Perquè el coneixes. Perquè el coneixes. O sigui, només pots triar de càrrecs de confiança a la gent propera a tu.
El coneixes i saps que és de l'oposició.
A la gent propera a tu. El Salvador Gausa, tal com estàveu dient vosaltres, ha sigut una persona que sempre s'ha comportat correctíssimament.
Sí. També el senyor Villasenyor? També el senyor Villasenyor
no
el tria?
Jo no el conec. Bueno, no el conec. El Salvador Gausa sí que el conec.
Tinc la impressió que tots dos nois, i el Barroda, són persones... Per el que jo conec i sé d'elles, fantàstiques. Sí.
Bueno, però si coneixes una persona...
Però pensen d'una manera teòricament contrària.
No, depèn de què. Depèn de per què
no,
pensen.
No, escolta, jo conec molt l'Ure, li tinc tota la confiança.
Potser sobre la independència si de Catalunya pots
pensar una cosa. Potser pensen en suprimir la Diputació.
No
li donaria
cap càrrec entre la Diputació, l'Ure. Perquè no, bueno, és una persona també confiat, se li deixaria a casa meva i que fes el que vulgués, sí. Però en canvi políticament no li deixaria res.
Depèn
perquè
pensa
molt diferent de mi.
Però la gràcia, diguem-ho clar, és que la Diputació hi ha un pacte PP, Convergència, i fins en un socialista, els socialistes carregant contra aquests dos, i ara...
Però no li donaries cap àrea, si jo els comprenc que no ho donessis l'àrea de la promoció de Catalunya dins d'Espanya, o que li diguis qual és la senda de no sé què. Però jo a l'Urdes...
Suposa que hi ha gent dins del partit que valen tant.
Però potser no els coneix tant.
La mujer del César no solo tiene que ser honesta, tiene que parecerlo. La gent del carrer no ho acaba d'entendre, perdona.
Jo ho entenc perfecte.
Perquè és el teu partit, l'alcaldessa.
No, per, home...
La... No, que vols criticar-la?
No la puc criticar.
No, jo, se li pot dir que ha estat intel·ligent. I per tant, si vols tirar una floreta, digue-li
però una cosa,
aquesta, no?
El debat no era que havíem de primar les administracions supramunicipals.
Aquí sí que
ho dic perquè hi ha un bon article avui de la Maria Vila, que és una companya nostra que escriu de tant en tant, que explica, vaja, no havíem dit, el resumeixo així molt per sobre, que ens havíem de, entre cometes, carregar-nos les diputacions i altres organismes, i ara ens trobem que hi ha aquest nomenament, ella diu que ha buscat aquest càrrec a la web de la Diputació, que no ha vist exactament aquest càrrec de què serveix ni en què consisteix, i que aquesta persona rebrà un bon sou, que segur que se'l mereix, no ho dubtem, però ella es pregunta, escolta, no havíem quedat que havíem de començar a primar i veiem que encara hi ha més i més i més nomenaments?
Sí, però fins que prima suposo que estàs dins d'una transició. Sí, o sigui, ha d'haver un dia que diguin, per comptes de 20 càrrecs de confiança n'hi ha 10.
Però la pots augmentar.
És que no crec que s'hagi augmentat.
Sí, sí.
Vols dir però que anula i substituir o no?
No ho sé en aquest cas, però una cosa, però la Diputació tenim un... Parlaria cas de la Diputació, que encara no sabem el tema de les motxilles, com està.
Un càrrec, de, no d'una persona que s'ha anat, perquè se sabria que ha substituït. No, ha sigut nomenat. O sigui que és un càrrec nou, sí.
Però, vaja, no ho sé, no
si no,
puc
ho
parlar.
Ho explicaria molt ràpidament.
Sí.
És una cosa que no entén la gent, però bé.
No puc.
El problema, això provoca... És un dels puntets que provoca la desafecció del públic.
Fa molt temps la gent no entén res i que ja s'ha desvinculat de la política. I que de
jo
vegades...
mateix m'estic desvinculant, no vaig mai a un ple municipal.
Clar, jo tampoc.
Jo només veig que, esclar, que deia això de que el Rajoy suposo que ens trauria, però algun pèl a la gatera ens deixarem. O sigui, que el que has de mirar és deixar-te pocs pèls a la gatera. Però una de les coses que per ara preconitza, em sembla, el Montoro, i no sé si el Rajoy també, és això que estava dient ara el Narcís, i és que no dupliquem responsabilitats. Primer fem un organigrama ben fet i després veurem quanta gent, en base zero, veiem quanta gent sobra d'aquell organigrama i llavors anem omplint les caselles. Clar, jo crec que ara estem omplint les caselles, si en creem de noves, en aquest cas crec que no li donaria la raó a la Mercè, sinó si és una plaça de nova creació. No li donaria la raó, perquè crec que tots hem de tenir tendència a minvar, però si és així que ha omplert una casella ja existent, el que hem de fer...
Es pot amortitzar, també.
Naturalment, sí, naturalment. Es poden amortitzar o potser ja n'han amortitzat.
És que, a més
de cultura i tot això, es pot amortitzar.
Però això és a tots els àmbits, eh? Perquè, mireu una cosa, amb els ajuntaments, no?, que hi ha hagut unes etapes de creixement. Per exemple, què no creixia Sant Cugat en tema urbanístic? Sí. I preguntes, en el Departament d'Urbanisme, m'imagino, per donar resposta, devien haver anat incorporant gent i que devia tenir una estructura, si més no, per afrontar aquella situació de creixement i tal. S'han reduït allà les places?
No ho sé.
Ara, quan han baixat les llicències d'obra nova aquí a Sant Cugat aquests dos últims anys? Es mantenen les mateixes places que... Per favor, clar, és... i llavors vinga impostos i ens pujan l'aigua, l'aigua, la llum...
No toquem el cas Urdangarina, eh? I portem 4 mesos, eh?
No, si voleu en podem parlar, és un dels temes que teníem pendents. Com ho veieu? Ara últimament no ha sortit cap notícia així d'última hora.
Sí, que estava a Barcelona, eh?
Estava a Barcelona,
no,
vaja.
No, però va tornar, penso. Ja ha tornat,
tenim pendent que faci la declaració, hem sabut algun detall més. A mi la gran pregunta és com és que la Infanta no està imputada. Una persona que signava papers i...
Jo tinc la resposta.
I per què?
Jo tinc la resposta, eh? Perquè el que va dir el seu pare, de que tots són iguals a la llei, és la mentida més grossa que he sentit jo a la meva vida. No tots són iguals davant de la llei. Els borbons no són iguals davant de la llei que jo, perquè la dona hauria d'estar totalment imputada, totalment igual que
el
marit.
Els borbons, només el rei.
Els borbons. Home, els borbons.
Els demés no.
Jo?
Els demés no.
Bueno, però és que ell representa els borbons, ell és la casa, de borbons.
Només és ell, només sí.
Només ell, però escolta, només ell n'hi ha prou.
La justícia té un efecte.
Bueno, jo crec que és el mateix. Jo espero i confio que sigui el principi de la fi.
Bueno,
perquè el pare, aquest borbó que tu dius, aquest ha tingut la ironia, per no dir la barra, de posar el seu fill Felip. Em recordo com a successor de Felip Quín, i aquest serà el Felip VI.
El
Felip Quín és de nefasta memòria pels catalans.
Sí.
No, en comptes de posar-li Enric, o posar-li Carlos, o posar-li... No, Felip. Si no voleu caldo, dos tasses.
No.
Però per què no està imputada aquesta
senyora? No, jo el que penso és que la justícia té un defecte que és molt lenta.
Un només?
Un. Bueno, precisament per aquest factor tard. I jo crec que quan els temes es vagin veient i tal, doncs si convé imputar, ho faran. De totes maneres, hi ha una cosa, diem-li, que em dona mala olor. I és que molts dels casos quedaran prescrits. I això, et dius, ja està bé. Ja està bé. Ara, per als que no ho estiguin, però clar, quan arribem a casos prescrits, no només val per aquest Urdangarín, val
per tots
aquells, no?, que hi són.
I si no els indultaran com el de Saez.
Pasqual.
A veure, també dèiem que el cas del Fabra, de la Diputació de Castelló, ell es pensava que estava prescrit.
Sí, molts delictes han prescrit.
Sí,
prescrit,
però l'han enganxat com a l'Al Capone, el van enganxar
per
temes fiscals. Aleshores, que un tema prescrigui, jo ho recordo això a l'Ajuntament, els primers dies que vam entrar, o que vaig entrar allà a l'Economia, i a mi em sabia molt de greu que un pagament o que un cobrament, vaja, que un paper prescrigués, perquè dius el ciutadà s'ha estalviat aquests diners però l'Ajuntament els ha perdut. Jo crec que els jutges els hi deu de saber greu que prescriguin els casos.
No és el mateix. No. Si l'Ajuntament ha perdut un cobre d'una multa o alguna cosa és per falta de responsabilitat de la mateixa administració.
Sí,
con el pecado va la penitencia, eh?
Sí, sí, vale. I amb els jutges.
No, mira, la famosa frase d'aquella ministra de que el dinero no es de nadie. Tots aquests diners que tu dius que tu directament et sabia greu perquè es perdia l'Ajuntament, home, no és el mateix greu que li pugui saber un jutge perquè no és la seva funció. Un jutge que ha de determinar qui té la raó. Qui té la raó.
És molt greu que la princesa...
Eren rebuts a lo millor de 20 duros.
És molt greu que la Cristina no estigui imputada en la mateixa causa del seu marit.
Tu no pots ser que en sàpiguis tant d'aquesta causa com per dir aquesta frase d'aquesta forma rodona i rupa.
Però aquesta persona
no signava. El que no pot ser és que signava.
Signava
documents. Es fotia al llit amb l'imputat.
Home,
sí que té a veure perquè... Escolta, a mi no em fotis. Si a mi jo me'n vaig a llit amb la meva dona i veig que la meva dona em posa un palà de vete o una casa pedralbes de 8 milions d'euros, l'he pogut una nena, com t'ho has fet?
Oh.
I dirà, perquè podem...
De vegades no voldràs escoltar-ho.
Diria, pronuncies molt malament la P.
Però signava, aquesta senyora signava documents d'una de les societats implicades.
I presidenta, a més.
És possible, vull dir,
però és que és això, si de què serà el temps.
Clar,
o sigui, són els temps de la justícia perquè ha d'anar, diguem-li, com un castell de naipes, no?
Exacte.
Que un tomba l'altre i ha d'arribar el moment que tombi el que toqui, si no ha prescrit.
Ara faig una pregunta. No teniu la percepció que...
Un moment,
que no he acabat. Iñaki Urdangarín pot ser el cap de turc per estalviar, diguem-ne, tots els problemes a la resta de la família reial?
Totalment.
No, jo
de cap manera. O sigui, jo de cap manera.
És a dir, tallar el cap, diguem-ne, judicialment, a Urdangarín i salvar la resta de la família reial.
Però què és la resta de la família?
Començant per la infanta, home, el rei, per exemple, l'any 2006, sabia que hi havia tots aquests problemes. Va enviar una persona de la seva confiança que li va dir que s'estaven cometent, diguem-ne, coses lletges.
I el rei,
el rei, el 2006, poc després, l'envia a Washington.
No ejemplares, sí.
Aquesta persona, sabent això, no està encobrint, presumptament.
És un delicte, és una forma de delicte.
A veure, i jo... no ho he dit jo, només, ho diu molta gent. No, ho han dit.
Jo m'imagino que les coses s'han d'instruir.
No vull recordar...
No, fins que no hi ha, diem-li, les proves, si normalment a tothom li posem la paraula presumpta, també se li han de posar aquí, amb els altres.
He dit presumpta.
Per tant, no pot anar a denunciar de dir, ell és el...
Si tu veus, tu veus aquí una persona...
Ja et diran de mostro si no et denunciaran a tu.
Com que no està penat, si veig que està cometent un assassinat, com que no està condemnat, no puc condemnar... No, no, jo tinc obligació d'anar a la policia i dir, allà s'està cometent un delicte de robo.
Però això... Si no tinc proves, jo no puc anar a ningú lloc. Perquè si no em denunciaran a mi.
Proves en tenia suficients per enviar el...
A veure,
és el que tu dius.
Pasqual. Si tu, un membre de casa teva...
Tot això put. I put, i
sí que no, Pasqual, ara.
I put perquè voleu que això, es penseu que la justícia no és igual per tothom. Quan la justícia vegis que és igual per tothom,
no
tu dius, la infanta no veuràs, quan vegis que la justícia és igual per tothom, llavors veuràs com no put. A veure, si tu tens, i no
put,
ho dic per
mi,
naturalment que m'ho crec, i si no m'ho cregués, estaria perdut.
Pues
si no puc creure amb les institucions, si no puc creure amb les institucions, estic perdut.
Però és que
deu ser d'una ingenuïtat.
Exacte, tu creus que la justícia a Espanya és un òrgan, és un poder de l'Estat democràtic, independent, totalment independent, i que jutja segons la justícia? No. Tu creus que el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional, i que els jutges que a vegades fan sentències per l'apartament horroroses contra el poble... Tu creus que la justícia a Espanya és democràtica?
Sí, a veure.
Tu creus que la justícia a Espanya és justa, per dir-ho de
bons abundàncies? Jo confio en la justícia. El que no confio és en un sistema legal...
La justícia espanyola és un oxímoron.
No, jo dic, jo confio en la justícia. El que no confio és en un sistema legal que sobreprotegeix el culpable. I que moltes vegades, utilitzant tots aquests arguments, un culpable pot anar passant anys i panys, i aleshores fins i tot sentències que són fermes i tal, no es compleixen en tota una mena d'arbúcies o com es digui, per sortir del cas, per anar passant temps i anar-ho allargant, perquè és molt garantista.
Però jo quan llegeixo, per exemple, a la premsa, aquests membres del Consell General del Poder Judicial són conservadors o progressistes i els ha escollit tal partit i tal partit, i penso, caram,
ja està.
Això...
No, però això és un tribunal constitucional, sí, però... és una via alternativa, però... o sigui, no és una
tremolo. Suprem.
És el que està dient. A veure, jo crec que això són unes seccions, per dir-ho així, de la justícia. Jo la justícia, amb els jutges, jo hi tinc que confiar. I confio.
Amb els inspectors d'Hisenda també hi confio.
És veritat que el Pacheco va dir que la justícia és un cachondeo. Això no ho nego. És veritat que tenim un sistema legal que em sembla que hi ha 23.000 lleis i és dificilíssim de que els puguin interpretar. És veritat que hi ha molts cops que les sentències dels jutges ens sorprenen a tots, que dius això va contra natura. Però el jutge no deixa de ser un àrbitre, i els àrbitres també s'equivoquen.
No, i apliquen la llei que hi ha, si de cas són els que legislen, que han de donar instruments perquè puguin aplicar-ho d'una altra manera.
Llavors, jo estic convençut del que deia dels naips, que deia la Lourdes, passa com ha passat amb... Vosaltres tots teniu ganes de que surti Convergència amb el cas Millet. Bueno, i Convergència també té ganes.
No, Convergència no, jo tinc ganes que surti el cas Millet i que sigui condemnat.
D'acord,
jo també.
Però fixa-t'hi que han anat sortint successivament el Colom. Ah, espera, que ara hem trobat una altra cosa. Després de sortir no sé qui. És a dir, jo crec que sortirà, si ha de sortir la infanta, sortirà. Si ha de sortir, sortirà. Com espero que aquesta tertúlia duri...
Durarà molt,
durarà
ho podem
molt.
Cap problema.
Estic convençut que el dia de demà és que no veig... I que
tu
sigui...
creus que la princesa estarà sentada en una d'allòs de banquillo?
De moment, la princesa, com li dius tu, amb la infanta,
creus,
encara queda una foto per fer, que és anar visitant el seu marit a la presó. Que aquesta pot ser una foto...
No, és que no han passat tant temps, El sumari estarà tancat. Si el seu marit està a la presó, vol dir que el seu marit estarà tancat i, per tant, ja no es tornarà a obrir. Per tant, la princesa quedarà exempta perquè no està dit el sumari. Abans de tancar el sumari, s'ha d'imputar la princesa.
A lo millor absolta.
Tindrem temps per parlar-ne.
Sí, tindrem temps i veureu com heu de creure amb els
discursos. Hem pogut parlar del cas Urdangarín els dilluns. Normalment ja ho hem fet en altres tertúlies, ha sigut opinions per tot, respectant, òbviament, la presumpció de la innocència.
Sí.
Lourdes Dalmau, Pasqual d'Osona Ciscavell, moltíssimes gràcies per venir com cada dilluns a la tertúlia. Molt bon dia als tres.
Molt bon dia.
Moment ara per al butlletí i després Magazine 104 a fons.